Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Avui vull començar parlant de la pobresa, concretament de la pobresa infantil, un important problema social i també mèdic. Està a dalt de tot de la llista de problemes de salut a escala mundial. Els considerables avenços aconseguits en la Seguretat Social i la prestació de serveis de salut a Europa durant el darrer mig segle tenien com a objectiu cobrir a tots els ciutadans. Això, però, podria haver passat per alt a grans segments de la població simplement perquè són pobres. Pobres segons el nostre propi estàndard actual. La pobresa significa mala dentadura, ungles brutes, cabells desordenats, habitatge de dimensions insuficients, habitacions deteriorades, instal·lacions ineficients, mala alimentació, alta en carbohidrats i baixa en proteïnes, més manca d'exercici i, per tant, obesitat com a resultat. La pobresa pot provocar absentisme escolar i abandonament prematur de l'escola i també delictes menors i furts. La pobresa significa baixa autoestima i també depressió. Per enfrontar la realitat de la pobresa, cal un diagnòstic individual. Només conèixer la situació ajudarà a saber quan i com afecta o pot afectar la salut d'un nen o d'un adult. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I anem amb el temps que ens esperen les properes hores. Diuen que persistirà l'ambient càlid al matí i al migdia, tot i trobar-nos, com bé dèiem l'altre dia, a ple mes de gener i dins de la setmana dels barbuts, considerada la més freda de l'any, de fred, no en faran lloc ni en alta muntanya. Tenim la mirada posada en el divendres, un dia en el qual arribarà una pertorbació que sembla activa i que podria deixar pluges generals i generoses a gairebé tota Catalunya. I com es circula a hores d'ara per les principals vies de Catalunya? Des del Servei Català del Trànsit ens ho explica en Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, situació encara complicada de la ronda de dalt de Barcelona després d'un accident a Vallcarca, posteriorment una marxa lenta que encara continua en sentit Llobregat. La ronda va molt plena. De fet, des del nus de la Trinitat fins va pràcticament Cornellà, pràcticament tota la ronda va molt aturada en aquest sentit, en sentit Llobregat. En sentit contrari, en sentit Besòs, on hi ha més volum, és entre Diagonal i Vallcarca. Les afectacions de la ronda de dalt, també de retruc, arriben a la Pota Nord, a la B20, des de Santa Coloma, de Gramenet fins al Nus, i també la C58 i la C33, les dues aturades en els últims 3-4 quilòmetres des de Montcada fins al Nus. En el cas de la C58 s'ha obert el carril busval per tots els vehicles excepte camions per descongestionar aquesta via en sentit Barcelona. A la resta de vies, destaca també l'autopista AP7, amb molta lentitud entre Santa Perpètua i Barberà, sentit Tarragona, o la Ronda Litoral, també amb aturades intermitents entre Fòrum, al Moll de la Fusta, en sentit Llobregat, i de Zona Franca, Montjuïc, en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Gràcies per la informació i d'aquí un moment amb la companya Yolanda Bernal i també l'Alejandro San Andrés parlarem de que el 40% de la roba que tenim a l'armari no la fem servir durant tot l'any. I atenció, perquè els joves han vist en aquesta roba de segona mà una oportunitat per anar a la moda de manera sostenible i també més econòmica.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 935-169-030.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
L'Escamarlà, donde el mar y la buena cocina se dan la mano. Ingredientes frescos cocinados de forma tradicional. El punto de chup chup y la brasa Josper para el toque y sabor perfecto. Descubre L'Escamarlà, una experiencia gastronómica única en Passeig Marítim del Bogatell 40.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni a un metro. Pues iban andando por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pillaron el susto del siglo, porque ¿cómo se iban a esperar una señora metida dentro del escaparate?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
COPE Cataluña y Andorra.
Levantaremos al sol.
Hi ha estudis que confirmen que el 40% de la roba que tenim a l'armari no ens la posem en tot l'any. Ens està ocupant un espai i no sabem què fer-ne. La majoria de nosaltres acaba fent justament el que no s'ha de fer. I què és llançar aquesta roba a un contenidor de rebuig i que després acaba en un abocador o incinerat amb l'impacte ambiental que això suposa. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, estem parlant del 90% dels residus tèxtils que acaben al contenidor de rebuig i segurament no hi hem pensat, però cadascú de nosaltres generem entre 20 i 26 quilos de residus tèxtils a l'any, és a dir, de roba que ja no volem. Llavors, què hem de fer amb tota aquesta roba perquè no malmeti el medi ambient i es pugui, en definitiva, reutilitzar? Doncs hi ha contenidors especials on podem posar la roba que ja no fem servir, els de color taronja o vermell, o, si no, deixar la roba als punts verds. Qualsevol d'aquestes opcions seria correcta. I on va parar aquesta roba? Ho explica la Gemma Morell, coautora d'un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB.
D'aquest tèxtil que tenim classificat, una part es quedarà doncs, aquí a Catalunya i una part també es queda a l'estat espanyol, la part per la qual hi ha demanda, però al voltant del 50% que podem reutilitzar i reciclar l'acabem exportant a altres països.
El que està clar és que hauríem d'avançar cap a una societat que no generi tants residus tèxtils i això passa per no comprar tanta roba que després doncs, potser ens posem una o dues vegades. Hauríem d'avançar cap a una societat menys consumista i que recicli més, cap a una economia circular.
Tot passa per canviar el model i la percepció aquesta del fast fashion, no? Al final donat per dinàmiques capitalistes, doncs tot passa per rebaixar producció i consum.
Doncs una bona notícia en aquest sentit és que a partir del 2025 la recollida selectiva del tèxtil serà obligatòria a la Unió Europea. Es tracta de fer una transició d'un model tradicional de produir, consumir i llançar cap a l'economia circular.
Doncs qui en sap molt de reciclar roba, Yolanda, i donar-li una altra sortida és la ONG de l'Església Càritas. Estem parlant del contenidor vermell que trobem en molts carrers. Càritas no només li dona una segona oportunitat a la roba, que ja no es fa servir, sinó que genera ocupació entre persones en risc d'exclusió que s'encarreguen de classificar tota aquesta roba.
Sí, de fet, les últimes xifres parlen de 800 persones a les que s'hauria donat feina en aquestes tasques. Com deies, el contenidor de Càritas és el vermell. S'han arribat a gestionar 26.000 quilos de roba usada que llancem en aquests contenidors. I què passa des d'aquest moment fins que la roba arriba a mans de persones que la necessiten? Doncs hi ha un grup de persones que la recullen i el que passa després ens ho explica l'Alexandra González, responsable de la Fundació Formació i Treball de Càritas.
Aquesta roba es porta a una de les nostres plantes de tractament tèxtil, que on fem la selecció, classificació per posterior distribució en funció de l'estat d'aquesta roba i de la tipologia. De vegades ens trobem roba que podríem dir que està en bones condicions perquè no té cap tipus de tara, no té cap desperfecte, no té forat, sí, però el teixit està molt desgastat. Llavors no el podem reutilitzar en la situació en la que arriba i ho hem de destinar a preparació pel reciclatge.
Doncs en el cas de la roba que es pugui reutilitzar, hi ha una part que es destina a la venda i una altra a la donació per a persones que ho necessiten. Es fa en botigues totalment normalitzades perquè tot aquest procés sigui el més digne possible.
Les persones que es troben en una situació complicada i que necessiten un cop de mà, que necessiten aquesta roba, doncs que puguin venir a una botiga. És el valor del nostre projecte. Venen a una botiga totalment normalitzada, comercial, estèticament agradable, competitiva i moderna, i tenen i conviuen en un espai sí. on hi ha altres persones que compren perquè hi creuen en la roba de segona mà. Però en cap moment s'identifica que aquestes persones necessiten una ajuda.
Dèiem que Càritas ha arribat a gestionar 26.000 tones de roba. Aquesta xifra es podria duplicar quan entri en vigor la nova regulació europea i per això es farà una inversió en una nova planta a Sabadell, 30.000 metres quadrats. Actualment Càritas té una nau a Sant Esteve Sesrovires, una nau de 6.000 metres quadrats, doncs que en els propers anys s'hauria quedat petita.
Doncs arrel d'aquest tema hem sortit al carrer, bueno, concretament ha sortit l'Alejandro San Andrés. Alejandro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse, què tal?
Ha sortit al carrer per preguntar a la gent sobre el tema de la roba de segona mà. Què t'has trobat al carrer?
Doncs sí, avui he sortit al carrer i la gent ens ha dit... He preguntat diferents qüestions sobre el què fan amb la roba de segona mà, si la venen, si la donen a Càritas... Llavors, molta gent, la majoria ens ha explicat que utilitzen una aplicació de segona mà per comprar i per vendre aquesta roba.
Sí.
Però que d'altres la donen a Càritas. Anem a escoltar el que ens han dit.
Vinga.
La ropa se mueve por modas. No creo que hay que tener un vestuario fijo, así que creo que la compra de artículos de segunda mano es perfecta para eso y por eso la llevo apoyando y consumiendo desde hace tiempo.
Pues mira, jo el que faig amb la meva roba que no utilitzo, de tant en quan li faig una ullada a l'armari, faig una col·lecta de la roba que fa molt de temps que no me'n poso i la fico en bosses i me l'emporto cap al contenidor taronja perquè aquesta roba es pugui utilitzar amb altres reciclatges o per gent que en realitat la necessita més que jo.
Jo moltes vegades quan faig neteja d'armari dono aquesta roba o aquestes sabates que no utilitzo o que és vell i és una nova oportunitat per la roba.
Yo normalmente lo que hago es reciclar la ropa. Utilizo páginas web para venderlas, así como Wallapop y este tipo de cosas y tal, que me parece bien, y así le doy a la prenda una segunda vida y una oportunidad a la gente que no tiene dinero y entonces pues puede comprar ropa, que yo la dejo bastante bien y asequible.
Sí, em sembla molt bé que es pugui donar roba a Càritas a través d'aquests containers que ja hem preparat per això. És una bona idea i és una forma ràpida de poder donar la roba que et pugui sobrar a casa. És una bona iniciativa.
Yo la ropa que no utilizo, que ya no me gusta o me va pequeña o cualquier de esos casos, la tiro al container de la gente, le puede coger la ropa y así la puedo reciclar y ayudar a la gente.
Doncs aquestes són les respostes que li han donat al company Alejandro San Andrés. Alejandro, tu què fas amb la roba de segona mà?
Jo, principalment, la dono a Càritas. La dono a Càritas o a l'Església, sí.
Doncs em sembla genial. Alejandro, gràcies. Fins la propera.
Gràcies a tu, Montse.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en las huellas quieres buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Motocicleta ja no serà tan fàcil com fins ara. Si actualment els conductors amb més de 3 anys de carnet de cotxe poden portar de manera automàtica motos de fins a 125 centímetres cúbics, a partir d'ara hauran de passar un curs obligatori per poder fer-ho. La decisió no afectarà els ciutadans que ja tenen aquest dret, però sí els que es treguin el carnet de conduir després que la nova norma entri en vigor, una data que encara no s'ha concretat. Aquesta és una de les mesures anunciades pel ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, davant l'augment de motoristes víctimes d'accidents de trànsit. Avui volem parlar de tot plegat amb Juan Manuel Reyes, que és el president de l'Associació Nacional de Motoristes. Juan Manuel, què tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te parece esta medida anunciada por el ministro del Interior?
Bueno, en realidad la propuesta de que para poder conducir una moto de 125 centímetros cúbicos con el carné B y 3 años de antigüedad, esto es algo que venimos pidiendo desde el principio. Esta medida se aprobó en el año 2004. Ya en el año 2007, cuando aprobamos y trabajamos el Plan Estratégico de Seguridad Vial de Motos y Ciclomotores, ya conseguimos que se incluyera esta medida de la obligatoriedad de este tipo de curso dentro del plan. Esto fue en el año 2007 y hoy, pues 17 años después, parece que por fin se va a hacer.
¿Por qué crees que se hizo en su momento? ¿Por qué crees que se hizo en ese momento, Juan Manuel?
Bueno, fue para promover las ventas de motocicletas y el intentar pasar conductores de turismo, de coche, al ámbito de la moto y a la moto pequeñita de carácter urbano, pues para mejorar la movilidad de las ciudades. Lógicamente la industria pues lo pedía y presionó para ello. Era una medida que ya estaba en Francia desde hacía algún tiempo. Lo que pasa es que ya por aquellos momentos, sobre todo ya en el año 2007, ya se sabía que si esta medida no iba aparejada de formación, pues era un error, porque iba a incrementar la siniestralidad. De hecho, en Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona fue de los primeros, por no decir el primero, que empezó a dar la voz de alarma por el incremento de siniestralidad que se estaba produciendo.
Claro, es que esto, ha habido muchas personas que en su vida habían llevado una moto y de repente aparecen en la carretera motos de 125, gente que no tenía absolutamente idea y que han acabado cobrándose vidas en la carretera.
Efectivamente, muchas. Y es una pena que haya tardado tanto, porque ahora se genera un problema jurídico muy importante. Ahora tenemos pues en torno a 20 millones de ciudadanos en toda España que tienen un carné B+3, que llamamos, B+3 años de antigüedad, que tienen derecho a conducir una motocicleta de 125 centímetros cúbicos. Y además hay muchos, posiblemente más de 1 millón, que se han comprado la motocicleta. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Se les obliga a hacer un curso y si no se les prohíbe conducir? Esto supondría una restricción de derechos ya adquiridos, que es contraria a la Constitución, al artículo 9.3 de la Constitución. Entonces, ahora nos encontramos en una situación muy difícil, porque si no se aplica a todos, solamente a los nuevos, a los que todavía no han adquirido este derecho, pues realmente va a tener una eficacia muy limitada, muy a largo plazo. Pero si se aplica a los que a todos los que sí tienen la posibilidad de conducir, porque tienen un B+3, pues podemos estar incumpliendo la Constitución, con lo que realmente nos encontramos ante una tesitura desde el punto de vista jurídico muy difícil de resolver y que se podría haber evitado si esto se hubiera actuado en el año 2007, cuando se recogió en el plan estratégico.
Desde luego, Juan Manuel, hay cosas, yo que me perdone el señor Marlaska, pero hay cosas que son de perogrullo, porque cuando leo Interior apuesta por aplicar más medidas de protección, como hacer obligatorios el casco integral y los guantes homologados en carretera. ¿Perdón? O sea, quiero entender que la gente que usamos moto, entre ellas me encuentro yo, ya vamos con un casco integral, ¿no?, o homologado.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, lo que quieren es un poco desterrar el casco jet. Es el casco que no tiene una protección de la cara, no tiene una mentonera, y lógicamente aporta menos seguridad. Lo que pasa es que, claro, cuando estamos hablando, como el señor Marlaska pues anunció en la rueda de prensa del otro día, que se ha incrementado la siniestralidad de los motoristas un 19%, que hay casi 300 muertos, y estos son datos provisionales. Cuando lleguen los datos definitivos, esto
puede
llegar a 500.
Sí.
Claro, que nos diga que para reducir esta siniestralidad, esta mortalidad, se va a obligar a no usar, o sea, se va a obligar a usar el casco integral o modular en carretera y usar guantes, pues bueno, me gustaría saber en base a qué informes, a qué estudios se determina que el uso de un casco integral te va a salvar la vida más que un casco jet, que por supuesto nosotros defendemos que sea un casco integral o un casco modular, te protege infinitamente más, te protege además la cara, la parte más débil de la cabeza, que es la cara.
Siempre que sean homologados, ¿no?
Y por supuesto tienen que ser homologados, no puede ser de otra forma, pero igual que los guantes. Pero ¿cuántos siniestros hay de motoristas que han perdido la vida por llevar un casco jet? ¿Se sabe este dato? ¿Cuántos motoristas han muerto por no llevar guantes? Si es que ha muerto alguno. Es decir, no son medidas, o sea, son medidas que van a aportar más seguridad. Nosotros no somos muy amigos de la obligatoriedad de las cosas. Pensamos que deberíamos ser suficientemente maduros.
El sentido común.
Y no, pues habría que hacer campañas de concienciación y de educación para hacerlo, para llegar a alcanzar esta madurez, de que no necesitamos que nos obliguen a llevar este tipo de elementos de autoprotección, ¿no? Otra cosa es un dispositivo, un elemento que sí evite un accidente, porque eso puede perjudicar a terceros. Pero estos prendas, por así decirlo, este equipamiento de protección, realmente a quien nos protege es a nosotros mismos. Luego, yo creo que para esto no hace falta ponerlo obligatorio, lo que hace falta es concienciar. Y sobre todo basarnos en estudios, porque si estas son todas las medidas que se van a aprobar para reducir la siniestralidad, me temo que van a tener poca eficacia.
Uh-huh. Yo creo muchas veces, Juan Manuel, que aplicando el sentido común, que es el menos común de los sentidos, nos ahorraríamos también accidentes. Lo digo porque cuando ves a alguien, tanto conduciendo coche como moto, lo ves con chanclas o sandalias, como queramos llamarle, claro, o ves que en pleno verano van con manga corta sin ningún tipo de protección, sabes que la caída te va a producir una serie de heridas, ¿no?
Pues sí, lamentablemente tenemos mucho menos sentido común del que parece y estamos mucho menos maduros de lo que parece. Realmente, bueno, a los moteros de toda la vida nos resulta escandaloso ver este tipo de imagen, ¿no? Gente sin guantes, gente con pantalón corto, con un calzado que no te cubre el pie, con el casco mal colocado. Al fin y al cabo, el que va a salir más perjudicado eres tú. Y me gustaría que estos ciudadanos vieran imágenes de cómo se queda el cuerpo humano después de rozar de una herida, una quemadura por rozamiento en el asfalto, que muchas veces, la mayoría de las veces son heridas muy difíciles de curar, que quedan cicatrices muy importantes y a veces que pierdes funcionalidad en la zona donde se te produjo, porque no solo te quemas la piel, es que hay veces que te quedas, o sea, pierdes la carne, o sea, es decir, te quedas en el hueso.
Sí, sí.
Realmente la gente no se imagina cómo se queda el cuerpo humano después de esto.
Bueno, mira, hoy hablaba en redacción con un compañero que hablábamos de conductores de motos de toda la vida, que con muchos, bueno, incluso Marc Márquez, ¿no?, que les ves las manos y gente que lleva protecciones y que llevan lo más top y a veces pierden pues movilidad en las manos y tienen unas heridas brutales.
Efectivamente, siempre lo decimos, parece que suena ya tópico, pero es que el chasis en la moto somos nosotros.
Uh-huh.
Nosotros no tenemos una jaula de protección, como cuando vamos en el coche. Y por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de esto. Y por eso, nosotros siempre incidimos en el tema de la formación. La formación es fundamental. Si todos tuviéramos la formación adecuada, la pericia adecuada y la capacidad de prever el riesgo y actuar en consecuencia, evitaríamos el 95 o el 99% de los accidentes. Y no hablo de culpabilidades. Con independencia de quién tenga la culpa.
Uh-huh.
Nosotros podemos evitar el accidente si tenemos esa formación. Por eso hay que trabajar mucho en formación, porque para nosotros la seguridad pasiva está muy limitada. Está muy limitada al equipo que llevamos, que no nos protege, justo el ejemplo que acabas de dar, ¿no?
Uh-huh.
Si un piloto como Marc Márquez o el resto de pilotos de competición que llevan los mejores equipos de protección que existen en el mundo y además ellos trabajan en circuitos, es decir, en sitios donde no impactan prácticamente nunca contra nada,
sí,
porque,
sí,
porque hay escapatorias para no impactar.
Y que saben caerse, además.
Bueno, sí.
Saben caerse.
Que saben caerse, efectivamente, y que son atletas, que eso es muy importante. Es decir, que sus cuerpos son capaces de soportar lesiones o golpes mucho más fuertes de los que somos capaces de soportar los ciudadanos normales,
mm,
y vemos cómo tienen sus cuerpos de dañados, pues nos podemos hacer una idea,
sí,
lo que supone caerse en una calle, en una carretera. Entonces hay que trabajar mucho la prevención, la seguridad activa, la seguridad que nos permite evitar el accidente. Y esto se hace con vehículos más modernos, que tienen ya elementos de seguridad, sobre todo electrónicos, que nos ayudan muchísimo a evitar el accidente y sobre todo con formación.
Formación y seguridad. Otro día hablaremos, Juan Manuel, de los riders, ¿no? De estos chicos jóvenes que van también con coche o moto, con bicicleta o moto, repartiendo, ¿no? Que a más rápido vayas, más beneficios te llevas. Pero eso muchas veces,
sí,
luego lo pagan en la carretera. En fin, Juan Manuel Reyes, sí, como siempre, ha sido un placer hablar con el presidente de la Asociación Nacional de Motoristas. Para aquellos que quieran contactar con vosotros a través de la página web, ¿cómo lo hacen?
Pues sí, solamente entrar en la página web, ponen anmotoristas.org y bueno, pues ahí tienen nuestro dato de contacto, nuestro correo electrónico, que es info@anmotoristas.org, y pueden consultarnos, pueden contactar con nosotros, se pueden unir a nosotros para que podamos seguir teniendo fuerza para trabajar por la seguridad vial de todos los compañeros en el colectivo. Muchísimas gracias.
Gracias, Juan Manuel. Como siempre, un placer. Sempre amb moltíssima precaució a les carreteres. I ara arriba el moment de saber quines són les notícies més pròximes d'última hora que ens porten, com sempre, els companys dels serveis informatius d'aquesta casa de COPE Catalunya, COPE Catalunya i Andorra, amb Yolanda Bernal. Bona tarda de nou, Yolanda.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs mira, començo a Barcelona perquè farà cordó sanitari a Vox. L'Ajuntament, amb els vots de PSC, Comuns, Junts i Esquerra, ha acordat avui deixar a Vox al marge de trobades amb entitats i grups de treball. Impediran que ocupi presidències de districte o que presideixi comissions i que prosperi cap de les seves iniciatives. Gonzalo de Oro Pulido, que és regidor de Vox a l'Ajuntament, ja ha denunciat que estem davant d'un veto molt greu en democràcia. I primera reunió avui entre la direcció de Danone i els sindicats per negociar les condicions del tancament de la fàbrica de Parets del Vallès. La companyia es compromet a promoure la reindustrialització de la planta per reduir l'impacte laboral. Recordem que hi treballen 157 persones. Els sindicats, mentrestant, no es resignen a que el tancament sigui irreversible i avisen que no ho posaran fàcil. I els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort d'un home apunyalat aquest migdia en una baralla al carrer Bartrina de Terrassa. La víctima és un jove d'uns 20 anys i, de moment, hi ha un detingut, un home de 24 anys, que seria el presumpte autor d'aquest apunyalament.
Més informació a COPE Ponés i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies.
Vinga, fins demà.
Vinga, anem ara amb els esports, que, per cert, d'aquí mitja hora, senyor Gil, a la cadena COPE, comença l'espectacle, l'esport en directe, no?, amb el Tiempo de Juego.
Sí, però ja tenim esport en directe, pel que fa a l'àmbit esportiu català, perquè, sense anar més lluny, està en joc a Butarque la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya femenina de futbol. Estem al minut 26 de la primera part al camp del Leganés i un dia més a l'oficina del Futbol Club Barcelona Femení, que ja guanya 2-0 al Real Madrid. Mariona Caldente, al minut 11, ha obert el compte, mentre que Salma Parayuelo, al minut 14, ha posat el 2-0 en un partit que estan dominant les de Jonathan Giraldez, tranquil·la i plàcidament contra el conjunt d'Alberto Toril. Això pel que fa al món del futbol. Pel que fa al món del bàsquet, també tenim un partit de competició femenina en joc. Són els vuitens de final de la Eurocup, partit de tornada, que estan disputant a Fontejau el Unigirona i el Cadí La Seu, enfrontament català. De moment, domina el Unigirona per 22-11, un Unigirona que ja va guanyar el primer partit, el partit d'anada. Això pel que fa a l'esport en directe. Com vostè deia, a partir de les 8, Tiempo de Juego, amb, entre d'altres arguments, el Girona-Rayo Vallecano. En principi, avui es presumeix una barreja de titulars i suplents a l'11 titular de Mitchell. També avui, València-Celta i Osasuna-Real Sociedad. El Barça jugarà demà al camp d'Unionistes de Salamanca. Amb la baixa de Ronald Araujo, sancionat a la Supercopa, ha dit moltes coses avui Xavi, un Xavi que s'ha mostrat conscient de que els resultats marcaran el seu futur a la banqueta del Futbol Club Barcelona. Ha confessat que Laporta és més optimista que ell mateix a l'hora de considerar la situació de l'equip, però ha dit que estan a prop de l'èxit. Una de les frases de Xavi que ha cridat l'atenció. I ja tenim aquí els campions d'Europa de waterpolo masculí. Han arribat a les 2 de la tarda a Barcelona, la selecció masculina, que amb aquest triomf a l'europeu treu bitllet per disputar els Jocs Olímpics, mentre que en plànol d'agenda, i tornant una mica al món del bàsquet, haurem d'apuntar un partit de la Eurocup que començarà a 8:45 de la nit i que enfrontarà el London Lions anglès davant del Joventut de Badalona.
Més informació, Esports COPE. Senyor Gil, gràcies.
I a les 8, el Tiempo de Juego. Fins demà.
Gràcies. Adéu-siau. Bueno, el otro día me encontré con mi vecino que sigue yendo a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones. Y yo le dije, oye, pero qué pérdida de tiempo es esta, porque si te vas a la mutua, puedes realizar las gestiones estés donde estés, desde tu móvil, y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que me dijo, oye, pues pásame el número de teléfono. Yo rápidamente le dije, anota 91-555-5555, 91-555-5555. Así que me dijo, oye, pues me voy a ir a la Mutua y voy a consultar las condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué? piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Company Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, companya Montse.
Ets més de dolç o de salat?
Doncs mira, sóc més de salat, però en aquest cas tampoc dic no al dolç.
Uh-huh. Què és el que té el dolç, que enganxa tant?
Bueno, diuen, i ara ho escoltarem, una sensació d'eufòria, no? És curiós que això pugui provocar, però bé, els aliments també provoquen alteracions amb el nostre comportament.
Així és.
Avui, per exemple, a Rere en Cope Catalunya i Andorra hi ha estat la professora investigadora d'Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya, Diana Díaz, que ens ha explicat doncs, una mica les particularitats del sucre. Es pot diferenciar doncs, amb el sucre afegit, que potser seria el que més ens hauria de preocupar i hauríem de tenir més en compte respecte doncs, al sucre que porten els mateixos aliments i que és molt necessari per al nostre cos i que no hem de treure de la nostra dieta. Això sí, la professora investigadora sí que ens ha tenit en compte, ens ha afirmat que el sucre afegit pot tenir algun problema de salut.
El sucre que és naturalment present en els aliments és altament beneficiós. El gran problema i on hem de ficar el focus per reduir el sucre és el sucre afegit. No només és el sucre que nosaltres proactivament afegim, per exemple, el sucre que li podem ficar al cafè amb llet que fem pel matí,
sí,
sinó, a més, hem de tenir molt de cuidado amb el sucre que està afegit.
Per tant, aquest sucre afegit, tant del que seria consumir molt dolç, posar molt sucre doncs, al cafè amb llet, pot comportar una sèrie de perills, no? Evidentment, si abusem de cara doncs, a llarg termini, amb malalties inflamatòries i una situació doncs, una mica més complicada,
uh-huh,
perquè la Diana Díaz ens ha explicat que, curiosament, el que tu deies, aquest consum de sucre ens provoca també felicitat.
Molta gent no sap que quan mengem alguna cosa que porta sucre, al cervell s'agrega dopamina, que és una hormona de la felicitat, i la s'agrega ràpidament quan consumem algun producte que conté sucre. De la mateixa manera, i ara em diràs que estic exagerant molt, però és així, de la mateixa manera que l'efecte que provoquen algunes drogues recreatives.
Doncs fixa tu quina comparació ens fa la Diana Díaz, no? Veritablement, la gent que està enganxada al sucre doncs, té aquesta necessitat de consumir sucre. Com dèiem, doncs, un abús pot significar també problemes de salut. I des de la part del sucre, avui a l'informatiu migdia hi ha estat un jove de 19 anys, Blas Pizarro, que quan era encara més jove, el 2015, va ser diagnosticat de diabetis. Recordem que els diabetis no poden fer doncs, un consum de sucre. La diabetis és que l'organisme fa un ús escàs de la glucosa. Per cert, a Catalunya, el 9% de la població major de 15 anys s'incrementa. A partir del 65 pateix de diabètics. Ja segons l'enquesta de salut del 2022, 630.000 casos de diabètics a Catalunya. Amb el Blas Pizarro han parlat, doncs, de la seva malaltia i ens ha parlat, doncs, que ella va acceptar de bon començament que tenia que fer, doncs, un consum mínim de sucre.
Bueno, això depèn principalment depèn de cada persona, no? A mi en principi, com jo no era molt de dolç, no era molt de menjar llaminadures, doncs no em va afectar massa, no? Vull dir, ho vaig acceptar ràpidament, és lo que hi ha, no?
Yeah.
I doncs s'ha de fer, ja està. En principi jo porto una dieta més o menys equilibrada, no? Menjar una mica de tot, sense abusar de res, no?
Aquesta dieta equilibrada que necessiten els diabètics sense abusar de res i especialment doncs, del sucre és una evidència. Per cert que cada any es diagnostiquen amb menors de 15 anys en de 300 a 340 nous casos. El Blas ens ha explicat doncs, aquests símptomes que han d'encendre la senyal d'alarma.
Quan estàs baix doncs, et sents molt dèbil, molt cansat, com que no pots caminar, o potser doncs, que en un moment altre doncs, et pots desmaiar, no? Però normalment la gent que és diabètica, menja sense punxar-se i tal, està amb una glucosa de 500, que és molt, molt perjudicial. Llavors, aquesta gent doncs, sol tenir molta set, per exemple, moltes ganes d'anar al lavabo, no? per filtrar aquestes impureses. També el tema de tenir mal de caps, de tenir taquicàrdies, per exemple. L'alè el tens com molt sec i afruitat, també és una característica clau.
Per tant, doncs, aquests serien els símptomes que ens acaba de descriure la plaça per anar doncs, al metge, no? Però, com dèiem, s'està incorporant en els menors de 15 anys aquests diagnòstics, que són molt bons, evidentment, per saber el que han de fer de persones diabètiques, que, com dèiem, doncs, són 630.000 casos que hi ha a tota Catalunya. És el sucre, les seves avantatges i els seus desavantatges. Amb el cas dels diabètics no té res a veure, no? És un altre tema, però en aquest cas sí que té la influència de que no poden consumir el sucre, que en oportunitats és bo, però també el seu abús pot ser perjudicial.
Ens posem en contacte amb la dietista nutricionista referent de diabetis de l'Hospital Germán Trias, és la Paula Campo. Senyora Campo, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, què tal?
Quan parlem de sucre, estem parlant de un producte bo, dolent, o depèn de l'ús que es fa del sucre, pot ser nociu per la salut?
Bueno, jo crec que com tot, aquí no hi ha ni negres ni blancs, hi ha uns matisos i uns grisos que són importants. De totes maneres, el sucre com a tal, que es pot trobar tant a aliments com als pastissos, als bombons, als sucs de fruites, les begudes refrescants, un consum excessiu pot provocar efectes molt nocius per l'organisme. Al final estem fent una pujada de sucre en sang molt gran i això fa un pic d'insulina que al final produeix un mal al cos que pot produir al final doncs, un acúmul de greix i al final una obesitat i un sobrepès, entre altres coses.
El sucre és necessari per la salut, no?
Clar, el sucre hi ha òrgans que només es poden alimentar a base de glucosa. Llavors, com funciona el cervell? El que passa que aquesta alimentació a base de glucosa pot venir dels sucres senzills, que és el que deia abans, que pot venir dels pastissos, de la xocolata i de més, però la glucosa com a tal, que és l'alimentació del cervell i d'altres òrgans, també pot venir per altres vies, no només pels sucres senzills, sinó també per alimentació, aliments que tinguin hidrats de carboni complexos, com són les frites, com són les verdures, les llegums, els cereals, aquests. Una alimentació a base d'aquests hidrats de carboni és molt millor que una alimentació a base del sucre simple.
És a dir, que amb aquests aliments ja seria suficient pel nostre cos aquest sucre, no seria qüestió d'afegir-hi més.
Exacte. Una alimentació a base d'hidrats de carboni complexos, com he dit abans, de fruites, verdures, cereals, etc., és suficient per aportar al cos els nivells de glucosa que ell necessita. Amb tot això, tampoc no serem talibans i direm no, consum zero de sucre. Bueno, al final l'OMS el que recomana de sucres senzills és un consum al més mínim possible. Nul o al més mínim, però no un consum habitual.
Uh-huh. Imagino que per això generalment cap expert no recomana dietes sense hidrats de carboni, que en algun moment s'han posat de moda, no? Perquè el cos crec que utilitza l'hidrat de carboni com a font del 50% de la seva energia i si li treus, ell buscarà en altres llocs i això no és recomanable, no?
Vull dir, suposo que et refereixes a les dietes cetogèniques, les anomenades dietes keto i altres similars. Al final, clar, tampoc el que podem fer és fer una recomanació general per qualsevol tipus de població, perquè hi ha diferents moments concrets en tipus de poblacions concretes que necessiten unes necessitats especials, però clar, no podem recomanar a diestro i siniestro una alimentació baixa, molt baixa en hidrats de carboni. Però és el que et dic, eh? No podem recomanar a una població general, però sí que hi ha matisos i hi ha diferents tipus de situacions que sí que ho necessiten. Però en general no ho podem recomanar.
Mm-hmm. Quan el cos, per exemple, si mengem llaminadures, galetes, bruixeria, ultraprocessats, patates fregides o precuinats, sí. Això té tendència a engreixar, m'imagino, perquè l'organisme és una energia immediata i si el cos no la crema, les pot convertir després ràpidament en greix.
Exacte, vull dir, quan mengem alimentació a base de sucres senzills, que és el que tu deies sí. amb aquests aliments, el que provoquem és que hi hagi una absorció del sucre que passi des de la boca fins que, des de que hi posem a la boca fins que arriba sang de forma molt, molt ràpida. Això que, el que provoca és que hi hagi uns pics d'insulina, que és l'hormona que s'encarrega de portar aquest sucre cap a les cèl·lules, molt gran. I el que farem és que el sucre que estigui a la sang, que no s'utilitzi perquè ja no ja és un sucre extra que hem ingerit i que no necessita el nostre cos ara, que ho emmagatzemi en forma de greix, que és el que fa la insulina. Mm-hmm. Clar, amb això és el que tu deies, que al final el que estem promovent és que hi hagi un augment del pes corporal i que pot tenir repercussions com és la diabetis, és l'obesitat i altres malalties cardiovasculars.
Que això és una autèntica pandèmia, sobretot en gent jove, doctora? Cada cop hi ha més gent que té el sucre alt.
Exacte, sí, sí, és la pandèmia del segle XXI, que és el que deien, que hi ha una tendència a una alimentació a base d'aquests ultraprocessats rics en sucre, també en greixos, que tendeix a que poblacions molt joves siguin grans consumidores d'aquests aliments. Uh-huh. És una gran problemàtica social que tenim.
L'altre dia escoltava la seva companya del Servei d'Endocrinologia de l'Hospital Germán Trias i Pujol, que deia que molts anomenen el sucre com la droga del segle XXI.
Sí, exacte.
És tan difícil deixar-la o eliminar-la del nostre cos?
És difícil. Pensa que al final el sucre també es crea com una addicció i és qüestió d'educar el nostre paladar a que s'acostumi a lidiar amb menys quantitat de sucre, perquè al final si li aportem sucre al paladar sempre ens demanarà més sucre i més sucre i més sucre. Llavors, l'estratègia aquí és començar de forma progressiva a anar deixant aliments que consumim dia a dia que estiguin rics en sucre de forma progressiva perquè així el nostre paladar s'adapti a nous sabors i a l'umbral de sucre sigui més baix.
Mm-hmm. Perdona, doctora, que m'ha entrat la tos. Li pregunto quin seria el substitut del sucre, perquè hi ha molta gent, sobretot gent que diu que està fent dieta, que fa dieta i després es menja, no sé, un pastís, es pren el cafè i diu, no, el cafè con sacarina.
Ja. O el pa però integral. Sí. Al final, clar, el substitutiu del sucre senzill, sent molt radical, seria no consumir-ho. Vull dir, zero. Vull dir, el cafè sense sucre, un pastís, si hem de prendre un dia un pastís, podem ficar-nos un pastís normal amb farina refinada i sucres. Vull dir, si és un dia puntual, a no ser que hi hagi una malaltia, podem prendre-ho. Una altra cosa és que sigui un consum habitual, llavors encara que sigui amb algun edulcorant artificial, aquest pastís no deixa de ser un pastís o unes galetes. Al final són farines que tampoc ens venen, que no són indicades per una alimentació saludable, encara que siguin sense sucre. Llavors, si és un consum puntual, pot ser un pastís normal de tota la vida, que diguéssim, però si és una cosa de diari, pel molt que sigui saludable, per molt que pensem que sigui saludable per no ficar-li sucre, al final estem fent quasi el mateix perquè estem ficant també farines. Llavors, el missatge seria que si no hi ha cap malaltia, que això entrem en un altre món, si no hi ha cap malaltia, un consum puntual pot ser amb sucre com sempre, però mai de forma diària.
Uh-huh. No hem pensat gaire, però l'altre dia, hi ha un youtuber que parla sobre el tema del sucre, no?, i que posava una llauna de refresc i deia, això equival a 12 terrons de sucre, no?, que dius, d'un i do, i diu, ja no et parlo, un dia que li vaig fer una entrevista, diu, ja no et parlo d'aquells gots que agafes amb els cinemes, per exemple, no?, de beguda, diu, d'allò ja, d'un i do.
Sí, pensa que al final, que continuava el que deia abans, l'OMS deia que recomana una quantitat màxima de sucre una quantitat màxima de sucre del 5% del valor calòric total. Això, explicant-ho bé, més o menys uns 25 grams de sucre senzills al dia, com a màxim. Una llauna d'un refresc amb sucre normal,
sí,
porta quasi el mateix. Vull dir que amb una llauna de sucre... No, porta més, porta un 33 grams. Vull dir, amb una llauna d'un refresc ja estaríem superant el màxim total diari que ens recomanen. Vull dir, imagina't que si no només fem la llauna,
sí, sí,
sinó que a més ens prenem una galeta al migdia o fem unes llaminadures per la tarda, ja anem sumant, i la quantitat de sucres que portem fins que acabi el dia és descabellada.
Doncs després d'aquesta entrevista, tant de bo alguna persona comenci a mirar, aviam, sí, això, sucre, sí, això, allò altre, i al final del dia te n'adonaràs de la quantitat que mengem que no és necessari pel cos. Paula Campó, dietista, nutricionista, referent de diabetis de l'Hospital Germán Trias, gràcies per haver estat amb nosaltres, gràcies, i gràcies per ajudar tanta gent que malauradament ha caigut en el tema del sucre, i parlàvem dels més petits, i està convertint-se en una autèntica pandèmia. Gràcies.
Perfecte. Gracias, adiós.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Avui és un plaer parlar amb el director del Centre d'Estudis Demogràfics, el senyor Albert Esteve. Senyor Esteve, bona tarda i bon any.
Molt bona tarda i molt bon any.
Escolti'm, una pregunta. A vostè li va sobtar que els noms dels primers nadons de l'any es diguessin Jacob i Inas?
La veritat és que no hi vaig parar massa atenció i ara m'ho han dit vostès i bé, no m'ha sobtat ni m'ha deixat de sobtar. Sí que se n'ha fet una mica de notícia el fet que no tinguessin noms més mostrats i que darrere d'això hi podia haver doncs un creixement dels naixements de mare estrangera.
Efectivament.
Que és veritat que hi és, però no hi és tant en absolut, sinó en relatius.
Uh-huh.
És a dir, que aproximadament un de cada tres naixements ja són de mares estrangeres, i això no és tant degut perquè hagi augmentat el nombre absolut de naixements de mares estrangeres, sinó perquè ha caigut molt el nombre de naixements de mares nascudes a Catalunya i Espanya. Uh-huh. No? I llavors, el pes relatiu sembla que sigui més...
Clar, i el pes de la immigració entre els joves és més gran, imagino, no?
Sí, perquè, clar, el tema que tenim ara no només és que tenim una fecunditat baixa, és a dir, que la població fèrtil té relativament pocs fills, sinó que també tenim un altre tema addicional, és que hi ha poca població fèrtil. I, sobretot, hi ha poca població fèrtil nascuda a Espanya, perquè ara els tocaria tenir fills, doncs la gent que va néixer als anys 90, i allà doncs en van néixer relativament pocs.
Uh-huh.
Per altra banda, l'arribada de persones de l'estranger no ha disminuït, sinó que ha crescut. Com tots sabem, doncs la majoria de les persones que venen de l'estranger són joves, i això vol dir que la població fèrtil estrangera cada vegada és més gran i la població fèrtil nascuda a Espanya, a Catalunya, cada vegada és més petitona, i llavors això fa que aquest pes relatiu als naixements doncs augmenti.
Aquest dimecres llegia jo el diari El Mundo i es feien una pregunta, deien: ¿te planteas tener hijos en los próximos 5 años? I la resposta era: 6 de cada 10 jóvenes españoles tienen clara la respuesta a esta pregunta. No. La situación se repite en la franja de edad comprendida entre los 30 y los 44 años. Solo en torno al 30% de los miembros de estos dos grupos de población sí que contempla como una opción realista la maternidad, o en su caso la paternidad, antes de que acabe el 2029. La cosa no pinta gaire bé, ¿eh?
Bueno, no sé com s'ha fet aquesta enquesta, però les enquestes de l'Institut d'Estadística d'Espanya, que va fer l'any 2018, no acaben de concordar massa amb aquesta apreciació del diari, no, El Mundo, perquè sí que es veu que hi ha més ganes de les que realment es poden portar a terme, no? És a dir, quan se li pregunta per diferents preguntes a la gent jove si contemplen ser pares o mares, bueno, pues una xifra important diuen que sí, quan et diuen quants fills els agradaria tenir, doncs una xifra important també et diuen que dos. El problema és que no acabem d'assolir aquests objectius, no? I és veritat que una cosa és aquest desig més a llarg termini de ser pares i l'altra és poder-ho portar a la pràctica. També sabem que abans dels 30 anys gairebé ningú s'ho planteja perquè, bueno, ja per temes culturals i de canvis d'estils de vida i de patrons, a partir dels 30 anys ja la gent s'ho comença a plantejar, però llavors es troben tot de problemàtiques, doncs, més associades amb la butxaca o amb l'habitatge o no tenir parella, i a partir dels 40 anys ja comencen a sortir els problemes de la biològic, no? De quedar-se embarassat, no? Llavors tenim com una petita finestreta de temps, que és entre els 30 i els 30 i pico, que si no se t'alineen tots els astres i no tens una mica la vida una mica solventada, doncs la gent endarrereix i no acaben d'arribar, no?
Sí, Esteve, jo començava a l'inici d'aquesta conversa amb els noms dels primers nadons de l'any, en Jacob i la Inés, sí. I va haver-hi una onada de racisme i xenofòbia a les xarxes socials per la procedència dels pares. Fins i tot hi havia gent que alertava de substitució ètnica de la societat catalana. Imagino, senyor Esteve, que aquest concepte és rebutjable de totes, no? Aquí no...
Sí, bueno, de fet, els acadèmics no normalment no utilitzem aquests termes i no ens fixem massa en quins són els noms de les persones. Ara, jo com a antídot a aquests comentaris, el que diria que és que el millor que li pot passar perquè s'arreli una família que ha acabat d'arribar de l'estranger és que tingui fills, no? Perquè imagineu-vos que vinguessin, per exemple, persones de l'estranger que passessin tota la vida aquí sense fills, potser tindrien menys incentius, doncs, per acabar de fer-se a la societat. Llavors, crec que és una bona notícia que quan vinguin els estrangers doncs es vulguin reproduir com nosaltres, i que portin les criatures a l'escola i que a l'escola coneixin altres nens i nenes d'altres orígens i que els pares es coneixin entre ells. I és una manera, doncs, molt, molt elegant i saludable d'integrar a la gent que ve.
Bueno,
que totes les societats on ha arribat molta immigració, doncs, hi ha l'escola, l'àmbit laboral, és on es fa més feina a l'hora de barrejar-nos i de conèixer-nos i d'anar llimant, doncs, aquestes vegades pors, també molt humanes, doncs, que algú pugui pensar que si ve gent de fora com et desnaturalitzes, no?
Sí, sí. A mi, clar, és que sorprendria molt que fos això una cosa planificada o dirigida, no? Vostè ja ho deia, no? Venen atrets per el lloc de treball...
Sí, bueno, i a part que jo ja, diguem, em quedaria molt sorprès que algú pogués dirigir també, la veritat. Vull dir que no sé si es poden... controlar massa els fluxos immigratoris. Venen atrets, doncs, per la dinàmica creixent de l'economia i la necessitat de mà d'obra, perquè si mirem les taxes d'ocupació dels immigrants són molt altes, tan altes com la dels autòctons, que venen aquí a treballar. I després també moltes també d'aquestes migracions també s'expliquen per les condicions que tenen els països d'origen. Per exemple, han vingut moltes persones de Venezuela que en part, doncs, una mica escapant o sortint una mica d'una situació més convulsa que hi pugui haver a Venezuela. Llavors, jo m'estranya que aquesta gent que puguin manipular puguin aconseguir que un país s'espatlli perquè surti la gent. No funciona així. De fet, no són hipòtesis que els acadèmics barallem a l'hora d'explicar, perquè és molt la gent.
El que està clar és que estem en un món global, ja fa temps que tenim una societat diversa i més val gestionar-ho que intentar evitar-ho.
Correcte, és un tema d'adaptar-se. Moltes coses, hi ha coses que els canvis demogràfics, doncs, pues, el fet de tenir una esperança de vida molt alta, una fecunditat baixa, farà doncs, que el pes de la població gran cada vegada sigui més gran, però per altra banda pues, hem d'anar treballant perquè la població gran se senti cada vegada més jove i hem d'anar posant els mitjans. Vull dir, la història de la humanitat és una història plena d'adaptació al canvi. I llavors aquest és un canvi addicional i hem de enfortir les institucions, suposo, depèn del model d'adaptació que es vulgui, doncs perquè aquestes persones se sentin tan catalans o tan espanyols com se senten els altres.
I tant. Senyor Esteve, que bé que estaria, no?, apostar per fomentar que els joves es puguin emancipar abans d'hora del que ho fan ara, perquè la maternitat segurament no s'endarreriria tant, no? Les polítiques de conciliació són fantàstiques i s'han de seguir fent, però no hi ha massa evidència que facin pujar les ganes de tenir criatures, això.
Bueno, les polítiques de conciliació que han fet és una molt bona feina a l'hora de repartir el que és el cost de la reproducció, que, com sabem, doncs, històricament ha recaigut molt sobre les esquenes de les dones, no? Llavors, diguem que socialitzem una mica més el tema de la cura dels nens i els costos. Ara, això també és veritat que perquè hi neixin criatures, pues, la majoria d'elles neixen en el si d'una parella més o menys estable, la gent vol tenir una residència més o menys estable i la gent vol tenir una feina més o menys estable. I llavors, clar, quan una parella ja ha passat tots aquests entrebancs de tenir una casa, una feina i una parella, ja aquesta ja està molt predestinada. Si ho ha aconseguit fer-ho relativament aviat, la gran majoria d'aquestes persones acabaran tenint fills. Ah. Ara, el problema és si hi ha masses parelles, diguem, edat jove ja consolidades, no? I llavors aquí és on hi ha més problemes. És a dir, hi ha molt més, bueno, problemes, diferències amb altres països del nostre entorn, països més rics, on ja tens, doncs, jo què sé, el 80 o el 90% de la població amb 25 anys ja ha sortit de casa dels pares.
Sí, sí.
I ho vist on ahir ja s'ha rodat una mica, ja han tingut temps de conèixer i desconèixer gent, han tingut allò, provar diversos intents, etcètera, sí. Llavors arriben a una edat, als 30 anys, que ja tots aquests temes més estructurals ja estan resolts.
I tant que sí. Doncs, escolti'm, ha estat un plaer conèixer-lo, conversar amb vostè, senyor Albert Esteve, que és el director del Centre d'Estudis Demogràfics.
Correcte.
Gràcies per haver atès la nostra trucada i que tingui un bon any 2024, que ja l'hem encetat. Aviam com continua la cosa.
Molt bé, gràcies igualment.
Gràcies i bona tarda.
Adéu.
Doncs estem a punt d'arribar a la fi de la Linterna COPE Catalunya i Andorra pel dia d'avui, però ja saps que si vols continuar escoltant la Linterna amb Àngel Expósito ho pots fer a través de la Ona Mitja, perquè a partir de les 8 comença Tiempo de Juego a la cadena COPE. Nosaltres tornarem divendres, perquè demà també aquesta franja horària de 7 a 8 també estarà ocupada pel programa dels esports, perquè hi haurà partit, jugar al Barça, entre d'altres. Nosaltres tornarem, com dèiem, divendres, però continuem ja treballant en el que serà el programa del proper dia que ens escoltem. Que acabis de passar una bona tarda i recorda que tot allò que vulguis tornar a escoltar a través de COPE Catalunya, COPE.es i les xarxes socials, pots trobar-ho i tornar-ho a escoltar. Que acabis de passar una bona tarda. Salutacions d'aquí t'ha parlat la Montse Rodríguez. Bona tarda.
Catalunya i Andorra.
Rebajas, rebajas como nunca en Hipoyagán. En rebajas, precios aún más bajos en Hipoyagán. Colchón matrimonio Excellent, 194 euros. Gran variedad de modelos, ideales para su descanso. Y pague a 12 meses sin intereses. Y también en armarios, comedores, dormitorios, sofás, textil, menaje del hogar, muebles auxiliares, alfombras, lámparas, muebles de cocina. Hipoyagán. En Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa i Hipoyagán.com.
¿Quieres sentir la auténtica Italia desde la comodidad de tu hogar? Visita la página web lositalianos.com y viaja con cada bocado y descubre el placer de la comida italiana en casa.
Pasta fresca, salsas originales y los mejores platos preparados. Encuéntranos en Amigo 38 y haz de cada día un día italiano.
Lositalianos.com, sabor genuino de Italia en línea.
En COPE nos gusta contarte buenas...